Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts. Estem a dimarts 11 de desembre del 2018. A hores d'ara, amb 6 graus a la ciutat de Lleida, que ja és una mica més alt. La temperatura és una mica més alta que la que teníem a les 8 del matí, que estàvem a 1-2 graus. Però vaja, que és fresqueta, tenint en compte el que estàvem acostumats els darrers 4-5 dies. Com sempre, primer buscarem la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de torrons. Sí, sí, parlarem de torrons. És veritat, estem al mes de desembre, hem de parlar de torrons, però dels de veritat, eh? D'aquells artesans, d'aquells que saps que els fan com sempre, amb la recepta de fa 3 o 4 generacions. Avui parlarem de torrons amb la cinquena generació ja dels torrons Vicente Candela. També parlarem de barris amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la 1, la Nacional 240 parlant de cuina i de moda. I a 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot, espero, de política. 6 graus tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb núvols prims en general al territori lleidatà i les temperatures no varien molt, però al Pirineu han de pujar més. Hi haurà màximes de 9 graus a Lleida, Balaguer, a Tàrrega, 13 a la Seu i a Viella, i el vent continuarà fluix i variable. Demà començarem el dia amb pocs núvols, amb boires, això sí, a les comarques de Lleida. Al Pirineu, però, tindrem un cel més ennuvolat i no descartem precipitacions febles cap a la divisòria i la cara nord. De fet, a la Vall d'Aran esperem nevades importants, però serà a partir de migdia. Esperem recollir uns 5 centímetres de gruix al llarg de les 24 hores. A la resta, com diem, sol al matí, però després, a partir de migdia, creixeran nuvolades. Tot i així, no esperem precipitacions cap a la zona de la Plana de Lleida. La cota de neu continuarà a 1.600 i les temperatures pujaran més a les comarques del sud. En canvi, baixaran al Pirineu. A la resta, no variaran. Esperem mínimes de 2 graus a Lleida i Balaguer, una a Tàrrega, 0 a Viella, 3 sota 0 a la Seu. El vent continuarà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Obrim avui parlant de successos. Una dona de 80 anys va resultar ferida ahir dilluns a la tarda al ser atropellada quan creuava en un pas de vianant sense semàfor al carrer Xavier Puig i Andreu al barri de Pardinyes de la ciutat de Lleida. Segons ens ha informat la Guàrdia Urbana, l'accident va tenir lloc a 4:45 de la tarda a l'alçada del número 6 quan un turisme va atropellar la dona que, pel que sembla, anava a buscar el seu net a l'escola. La ferida va ser atesa in situ i posteriorment evacuada a l'Hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic menys greu per ser atesa de les contusions. Lleida avui commemora el primer aniversari de l'operatiu policial i judicial per traslladar les 44 peces de Sixena del Museu de Lleida a l'Aragó. Ha passat un any. Ha passat un any. Avui hi haurà actes en suport del museu i els seus treballadors. El record d'aquell dia és de tristesa, desconcert i injustícia, lamenta la portaveu de la Plataforma d'Entitats Culturals de Lleida, Xus Llavero.
La sensació d'injustícia, la sensació de que en realitat no era per res que es pogués donar suport des de qualsevol raonament lògic, sinó que era simplement una revenja que es possibilitava per l'aplicació del 155. I l'article 155 va estar molt present.
Des de la plataforma demanen a la Generalitat que activi els mecanismes que hi ha al seu abast per garantir el retorn de les obres espoliades i la preservació de la col·lecció per a generacions futures. La plataforma, formada per 17 entitats, ha organitzat a la plaça de davant del museu a partir de les 6 de la tarda una lectura de poemes, actuacions de l'Orfeó i els cantaires de Ponent i la lectura d'un manifest en què es reclama el retorn de les obres. L'objectiu és agrair a la societat lleidatana i a tots aquells que van arribar de fora ara fa un any el seu suport i el fred i la pluja que van haver de suportar aquell dia gris. A les 7 de la tarda es presentarà a la sala d'exposicions temporals el llibre Operació Trasllat, Art de Sixena, de Marga del Campo i fotografies de Jordi Pou. I seguidament es projectarà el vídeo 11D2017, gravat des de dins per Laia Navarra. Tots els actes estaran presidits pel president de la Generalitat, Quim Torra. Tres ara, una de les veïnes del barri Universitat, Maite Puig, recorda amb tristesa aquest dia de fa exactament un any.
A mi em va impactar molt tot allò. O sigui, la sensació de pena, de tristesa, de pensar que miserable tot. O sigui, com hem pogut arribar a aquest extrem, però de vergonya aliena, de que meu, no?
Canviant de tema, el grup de dones de Lleida demana una audiència pública sobre el model del Centre per a Víctimes de Violència Masclista. L'entitat feminista, que aposta per la gestió pública d'aquest servei, vol que se celebri en els propers mesos. Anem cap a comarques. El bisbe de Solsona dona suport als dejunis en solidaritat amb els presos independentistes. La diòcesi de Solsona, que presideix el bisbe Xavier Novell, ha fet una crida a fer dejunis solidaris en suport als presos independentistes en vaga de fam a la presó de Lledoners. En un comunicat, la diòcesi dona suport a una carta d'un grup de cristians que, profundament entristits per la situació que ha portat alguns polítics catalans a iniciar una vaga de fam, han decidit fer dejuni els divendres fins que duri la vaga de fam dels presos. Mira, anava a passar de llarg d'aquesta notícia, però de veritat que a vegades una vaga de fam que presumptament, perquè ja sabeu que vivim en una societat en la que estem informats de tot, però en la que estem desinformats a més no poder. Dic presumptament, perquè han sortit informacions i com que oficialment no se sap res, doncs ho hem de dir així, presumptament resulta que ahir van sortir unes informacions que ens diuen que aquests presos que estan en vaga de fam estan sent alimentats amb aquestes begudes energètiques o amb aquestes begudes de complements alimentaris. Per tant, això no és una vaga de fam, per entendre'ns. El bisbat diu que el dejuni pot ser total a pa i aigua. Aviam, el dejuni total és aigua. Pa i aigua, no. O, diuen, també, reduint considerablement el menjar. A més dels dejunis, en la carta, també proposen convocar els divendres de forma transversal i oberta vetllades de reflexió, meditació i oració. Clar, resulta que serà aquesta la solució. És aquesta. Mira, jo, ràpidament, avui he buscat ràpida, perquè això està a l'abast de tothom, i després ens ho podem creure o no, eh? Però resulta que aquest passat any hi va haver, o està havent, més de 800 milions de persones que passen fam al món. Ja ho sé, ara alguns de vosaltres diuen, ara això és oportunista. Bueno, és oportunista o no, però hi ha 850 milions de persones que passen gana a tot el món i no de manera voluntària. És a dir, això ho dic perquè, escolta, si resulta que els divendres ens reunim i orem i amb això ho arreglarem tot, doncs, escolta, potser que orem per aquesta gent. És més, si voleu fem un altre càlcul matemàtic, que sabeu que m'encanten. Les xifres, que normalment sempre són a menys, ens diuen que cada any moren 3,1 milions de nens de gana. No de malalties, no d'un accident, no perquè han caigut, no perquè els han atropellat, no, no, de gana. Això ja en vam parlar farà 2 setmanes, eh? 3,1 milions de nens moren cada any de gana. És a dir, es van quedant sense cap mena de recurs al cos. Sabeu que el cos, quan ja no té res més per cremar a part del greix, comença a consumir-se, autoconsumir-se, consumeix els músculs i al final doncs es mor per una aturada cardíaca o perquè el cor ha quedat ja destrossat o per una fallen diversos òrgans. Ha de ser horrible, morir així, però vaja, 3,1 milions de nens moren cada any de gana. Jo he agafat la calculadora i resulta que cada dia, ho dic perquè si ens posem a orar, anem a orar pels que moriran demà, mira. Cada dia moren 8.500 nens de gana. 8.500 nens, no parlem d'adults, de nens. 8.500, escolta, anem a orar pels de demà. Mira, els de passat demà, doncs què hi farem? Que els salvi un altre. Però els de demà anem a provar-ho nosaltres, eh? Sisplau, és que de veritat que jugar amb que hi ha unes persones que segurament estan a la presó de manera injusta, però anem a jugar amb el tema de la fam, de fer vaga de fam i parlar de la fam i ho vinculem amb la... Jo ho vinculo amb la fama del món.
la fam del món i tot plegat, sisplau, on hem a orar per ajudar-los? Hi ha d'altres problemes per solucionar. Quan els tinguem tots, posem-nos amb aquests. Però n'hi ha d'altres, de molt seriosos, eh? I això sí que no és demagogia, segueixen sent-hi, eh? És a dir, la gent segueix morint de gana, i nosaltres podem dir que ara jo faig demagogia, però seguiran morint de gana. És més, demà moriran 8.500. Demà. O avui. Això és el que ens diuen des de el bisbat de Solsona, en fi. Encara a comarques, la policia local de les Borges Blanques ha intervingut 286 articles de roba que es venien al carrer sense permís. I 44 municipis catalans instal·laran wifi gratuït en espais públics amb fons europeus. Els ajuntaments disposaran de 15.000 euros perquè l'empresa que contractin instal·li punts d'accés a internet en parcs o biblioteques. Vinga, va, anem a posar-hi bona cara. Parlem d'esports.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
El lleidatà Isidre Esteve va presentar ahir el seu equipàs especial i diferent. Això entre cometes perquè és com ho va definir el Repsol Rally Team, amb el qual repetirà experiència al Dakar, on aspira no tan sols a participar, sinó a competir de veritat. Això és el que va dir ahir.
Vuelve nuestra venta privada del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de diciembre y con tu tarjeta de compra del Corte Inglés tienes un 30% de descuento en más de 500 marcas de mujer, hombre, accesorios, lencería, juventud, infantil, zapatería y deportes.
Además, llévate un 15% de regalo para tus compras del jueves 13 al domingo 16 en moda, deportes, juguetes y hogar.
Aprovecha nuestra venta privada del Corte Inglés. Consulta condiciones en tu centro.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I d'aquest tema, doncs, ja m'hem avisat al principi del programa que en parlaríem i estava fent memòria i jo crec que fa un any, dia amunt, dia avall, també estàvem parlant d'aquest tema, que és un tema tan nadalenc, que és veritat que hi ha marques que estan intentant desestacionalitzar aquest producte, però, aviam, no sé, jo crec que tothom, quan parlem de torrons, indubtablement parlem de Nadal. I quan parlem de Nadal, parlem de torrons. I avui està amb nosaltres el David Sala Sirvent. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El David Sala és la quarta ja generació de la seva família, que és, bueno, que sou torronaires, que us dediqueu a fer torrons.
Sí, així és.
O sigui, quarta generació vol dir, no sé, fins a quin any ens n'hem d'anar.
Uf, seria hasta el 100 anys enrere.
100 anys enrere.
Sí, més o menys sí, 100 anys enrere.
Sí, dia amunt, dia avall, 100 anys enrere, una família amb una tradició torronaire. Evidentment, vosaltres sou de Xixona.
Correcte.
I que, evidentment, també, perquè quan parlem de torrons, si hi ha un nom que et ve, entre d'altres, eh? Però aquí a prop tenim Agramunt i tenim d'altres, però Xixona és un d'aquells que s'ha guanyat a pols, està vinculat al nom del torró, eh?
Sí, allí sempre diuen que és la cuna del torron.
Escolta, i per què? Per què va néixer el torró allí? Bueno, va néixer. Per què hi ha tanta tradició? Per la matèria primera? Perquè ja hi havia famílies que se dedicaven...
Sí, allí ha sigut un poble que bàsicament es dedicava al camp i tenia que buscar-se la vida d'alguna manera, no? Entonces van començar en elaborant torrons i res. I així van començar moltíssimes famílies i pràcticament tota la indústria del poble era de torrons.
Uh-huh. Vosaltres, bueno, us coneixem com Vicente Candela. Esteu a Lleida un cop a l'any, al carrer Sant Martí número 37. Allí teniu la vostra torroneria. Està ja oberta, evidentment, i estarà oberta fins al... Dues setmanes us queden, eh?
Sí, ja va quedar poc, sí.
Fins al proper dia 24... evidentment, i encara ja m'estranya que el dia 24 encara volteu per aquí, perquè, perquè clar, el dia 24 és la nit de Nadal.
Sí, aquest dia també estem oberts pràcticament tot el dia, perquè sempre ve algú.
És la compra de darrera hora,
sí,
també,
sí,
eh?
Sí,
és curiós,
sí.
Això, és veritat que ja fa dies que ens parlen i ens recorden que estem a Nadal i que la gent ha fet totes les compres, però, igual que vam parlar l'any passat, i el David en sap justament d'això, encara hi ha gent, i quan dic encara vull dir que cada cop n'hi ha més, que en lloc d'anar a les grans superfícies a buscar el torró, se'n va a un lloc on es dediquen a fer torrons. És que és, jo crec que hi ha una diferència, pot ser subtil, però al paladar i a la salut és bastant important aquesta diferència. O sigui, pots anar a les grans superfícies a buscar pràcticament de tot avui en dia, però després, si resulta que vols aquest producte, en aquest cas el torró, jo el consell és que te'n vagis amb un torronaire, que estan tot l'any pensant, buscant ingredients, millorant les maneres de fer-ho i seguint les receptes tradicionals de tota la vida, perquè després tu te'l posis a la boca i es noti. Perquè això es nota, David.
Sí, sí, la veritat que sí. És una diferència prou gran. És que només en el preu es nota. En les grans superfícies és el seu sistema. És comprar productes barats per reduir el preu, per la competència que tenen entre ells mateixa. Però, clar, això es nota molt en la qualitat. Ja no porten la mel que tenen que portar, porten altes quantitats de sucre, l'ametlla no és la Marcona, és una mescla de Comuna i altres ametlles, i tot això es nota, per supost.
A Vicente Candela, recordo que estan a Lleida al carrer Sant Martí número 37, que estan oberts a horari comercial aquests dies, que podeu anar i anar allí i mirar els torrons i, escolta, triar. Escolta, quins torrons trobarem a Vicente Candela?
Pues tenim bàsicament els tradicionals de tota la vida, el de Xixona, el d'Alacant, que el tenim en diversos formatos, després tenim quatre varietats de xocolate, en llet, sense llet, en avellanes, sense sucre també, perquè tenim pràcticament el 90% de la nostra gamma és apte per a celíacs, també tenim sense sucre, per a diabètics, o sigui, tenim un poquet de tot, després tenim el de llema torrada, que aquí és un dels principals torrons que es venen. El de fruites, el de nàtana nous, per supost, el de coco, no sé, tenim una varietat un poquet.
Ara estic pensant que fa 100 anys, segurament, el dels primers torrons no eren de xocolata.
No.
Però a poc a poc es van obrint camí,
sí,
eh?
Sí. Això ha anat venint en els anys.
T'ho diu un xocolate, eh? Vull dir, jo la xocolata li tinc debilitat. Ara, això sí, he après a buscar la xocolata com Déu mana. Quan dic com Déu mana, vull dir la de 100% cacau.
Correcte.
La de pocs sucres o cap sucre afegit, eh? Per tant, sí. O sigui, entenc que a casa vostra trobaré un bon torró de xocolata.
Sí, per supost. Nosaltres també tenim un 70% de puresa del cacau, el tenim... I després tenim en llet, però és que no són tan xocolaters, tenim un poquet de...
Correcte. No, si a casa ja tinc debat d'aquesta història. Escolta, David, vosaltres, clar, ara teniu, ja fa un parell de setmanes, i encara us queden 2 setmanes, teniu els torrons a punts, poden venir, els agafem al tall, però tot això quan es comença a preparar?
Doncs bé, això que comencem a la fabricació en setembre.
Setembre.
I quan comencem i durant l'estiu, que no alternem un poc de cap, perquè també es coincideix en la campanya del gelat, és a partir de juliol i agost estem ja començant a tancar les compres nostres. En l'apicultor, en l'ametller, anem buscant els bons proveïdors de bona matèria prima.
Això ja ho hem dit, ara ho has apuntat i anem a recordar-ho. Vosaltres a la campanya d'estiu esteu a la zona de la Comunitat Valenciana.
Correcte.
Fent gelats.
Sí, artesans.
Gelats naturals, artesans, sí. Molt bé. El tema del torró s'ha intentat més d'una vegada desestacionalitzar-lo, és a dir, que es pugui consumir durant tot l'any. Tu ho veus factible, això, o ho tenim massa arrelat?
És la veritat és que és molt difícil. És molt difícil perquè la gent està encaixonada. Perquè tu, per exemple, vaig a parlar-te un exemple molt, molt, molt fàcil. Tu te'n vas en el mes d'abril, per exemple, o te'n vas a un restaurant, et demanes un entrecot, vas a un puesto d'estos sibarites, no? I el posen carne, la que siga, ¿vale? Carne X, tal, con guarnició de no sé què, i salsa d'almendres. I tu dius, oh, és bo, no? Però en veritat és un torró.
Correcte.
És un torró, però si ara jo canvio la carta i el poso carn X, tal, de guarnició, amb torró, tu ja el tires cap darrere. Mecànicament el cap diu, això és Nadal.
És curiós, ho deia, no per això, ahí. Quan parlem de Nadal, parlem de torrons, i quan parlem de torrons, parlem de Nadal. Van
sí,
de la mà,
sí,
sigui com
entonces,
sigui.
Estem molt, molt, molt encaixonats. Sí que és veritat que hi ha Xixona estan començant a intentar obrir el mercat, per tema de nutricionistes, per als esportistes, les típiques barretes de cereals,
correcte,
en format més petit, en torró, perquè és també un aport d'energia natural. Que ho facis ja mecànic i tradicional de receptes, que els papers es tenen que agafar en pinces, no? Perquè ens desfan de l'antics que són, sempre tens que provar, sempre, sempre.
Bueno, sempre hi ha, a més, suposo que també hi ha lloc per provar alguna cosa, diferent, alguna història. Escolta, amb quants quilos de torrons veniu a Lleida?
Pues
aproximadament.
Aproximadament, uns 6.000, 7.000 quilos, perquè és una producció limitada només per aquí, per Lleida, en per aquesta botiga.
Entre 6 i 7.000 quilos
sí.
de torró? Estan al... Ho dic perquè aneu a veure-ho, perquè a més teniu la botiga estil tradicional,
sí.
amb els torrons al tall. Estan al carrer Sant Martí número 37, a Lleida, Son Vicente Candela. Evidentment, ja ens ha dit que trien els ingredients. Per tant, això ja això és molt important, perquè és la base. Si l'ingredient és dolent, després hi pots fer mil màgies, que el producte deixa de ser saludable. Trien els ingredients, ho cuinen, ho elaboren de la manera tradicional, i sempre hem dit que, escolta, com se feia abans, no es fa ara. Doncs per alguna cosa serà. I després, amb carinyo, t'ho porten a Lleida. Estan durant un mes aquí a Lleida, venen torró. La gent pot venir i demanar el pes, suposo?
Ho portem aquí, ho tallem aquí, la majoria de torrons, els envasem aquí, però va tot al tall, va tot de la manera... Intentem conservar lo més possible lo tradicional, encara, que utilitzar lo menos... màquines possibles, però almenys per l'envasat.
Correcte.
L'envasat que siga artesà.
Vicente Candela, us trobeu a Lleida, al carrer Sant Martí número 37. A internet esteu també?
Estem canviant tota la imatge i ara estem renovant-ho tot, ara no estem en...
Bueno, doncs escolta, millor, a la botiga, perquè ho veus, ho olores, que amb el tema de l'alimentació l'olor és molt important, i provar segur que t'ho deixaran provar. O sigui que cap al carrer Sant Martí 37, Vicente Candela. Avui han estat amb nosaltres el David Sala, que és ja membre de la quarta generació de Torronaires, venen de Xixona. A l'estiu estan embolicats amb el tema dels gelats artesans i tradicionals. Si aneu per la zona de València, doncs els busqueu. I per Nadal, escolta, ens porten els torrons a Lleida. David, escolta, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Que vagi bé les festes nadalenques.
Moltes gràcies.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I com sempre, en aquesta hora, els dimarts, el que fem és parlar de barris, ho fem amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia. Què? Preparant les compres, preparant tot?
No, jo les compres les vaig fer el novembre i cada vegada les faig abans.
Escolta, hi ha una anècdota, ja que parlem de barris i parlem d'ajuntaments. Tu saps què es va fer a l'Ajuntament de Lleida fa uns anys, l'alcalde Ros, en aquell moment?
Home, dit així... Suposo que es van fer moltes coses. Si em dones més pistes...
Sí, si parlo de funcionaris, se li va interceptar la paga extra per poder fer compres.
Ah, molt
està
bé,
no?
Sí.
Sí, perquè si no, quan t'ho donen, després és com els Reis. Jo crec que als nens se li han donat les joguines
Bueno, és igual, si t'ho donen més tard...
Al tronc de Nadal.
Mira, t'ho diré d'una altra manera. Si t'ho donen més tard, gastes menys, i quan t'arriba, estalvies una mica, que no està malament, també.
No, sí, quan parlem d'estalvi i de bon menjar, Ricard Álvarez. Sí, està claríssim.
No, jo estalvi, pobre, em costa molt. Cosme, parlem de barris en el penúltim programa de l'any,
Sí. Sí, perquè fas algun dia de vacances, no?
No, perquè el 25 és dimarts.
Ja.
I l'1 també és dimarts, per tant, ja fins... Te'n queden dos. En qui parlem avui?
I quedem pastorets encara, sí, i quedem pessebres, sí. I aquestes coses. Avui parlem amb el màxim responsable de participació ciutadana a la ciutat de Lleida, si parlem del municipi, i és en Joan Gómez. Joan Gómez, benvingut i bon migdia.
Hola, molt bon dia.
Tot preparat ja per Nadal?
Bueno, tot preparat, sempre tot... queda alguna coseta darrere ara, però bueno, més o menys tot previst.
Personalment m'agrada la il·luminació de la plaça Paeria, i també la de Ricard Vinyes. Les altres són una mica justetes, però bueno. He estat a Tarragona i he estat a Reus, i la veritat no tenen tampoc res que envejar a Lleida el que han muntat allà, o sigui que tampoc anem tan malament,
Bueno, això de la il·luminació és com tot, Ens pot fer de més i de menys, però pensem que majoritàriament la fan els comerciants de les diferents zones de la ciutat, i l'Ajuntament es fa càrrec del subministrament elèctric. No?
A mi m'han dit que una carta a l'arbre de Nadal aquell de la plaça Paeria, que fique a Sa Majestat els Reis, Joan Gómez. I l'has, i l'has deixat molt a mà perquè la puguin agafar, no?
Doncs, en fi, no sé si ens faran gaire cas.
No, més que res, bueno. A lo millor en vez del rei l'hauria d'agafar l'interventor i aquell que ha de pagar, no?
Bueno, això és com tot. Ara ja arribem tard, perquè els pressupostos ja estan en marxa, es van aprovar i si no hi ha cap problema seran efectius ja el dia 1 de gener. Per tant, ja no tenim massa marge per ara, per canviar el pressupost.
De tota manera, sí que et puc dir que això, el camarlenc que diuen aquí, per mi, el chambelán, que és com se diu a Lleida, m'han dit que les subvencions, la carta de les subvencions de les associacions de veïns i de les cadres regionals, està molt amagada, perquè algun partit polític no l'agafi i se l'emporti i es queden sense res.
Bueno, és que això és com tot. I quan tu fas un pressupost, les sensibilitats són diverses, uns estan més per una tasca, altres per altra. Bueno, i al final pues, arribem a un consens que fa possible l'aprovació del pressupost que ha de garantir fonamentalment el més important, que són els serveis municipals i d'atenció a la ciutadania. No?
De tota manera, Joan Gómez, el que no acabo d'entendre és que aquelles persones com els tertulians, no? Que hi ha tertulians que opinen de tot sense saber de res. Això també queda clar i ho dic i ho manifesto. Com poden opinar d'entitats que no coneixen alguns municipals, que en sa vida han trepitjat aquestes entitats?
Bueno, sí que en aquest sentit hem de reconèixer, jo malauradament ho tinc que reconèixer i em sap greu, perquè al final no deixa de ser que la corporació és de 27 regidors i 7 grups municipals, 7 grups polítics, que no són pocs, però és cert que algun d'ells doncs, no han aparegut en cap acte de ciutat, ja no d'entitat, sinó inclús de ciutat, o sigui, com pot ser una fèria, la fira de mostres, o pot ser altres actes d'aquestes característiques, doncs no apareixen. No? És una llàstima, però és una visió de la política municipal determinada, jo crec que hauria de ser més àmplia, una visió més, molt més oberta, i tenint en compte que la ciutat és plural i diversa i que hi ha la confluència de moltes sensibilitats. No? Jo crec que com a responsables públics haurien de tenir-les totes en compte.
Com valoraria la legislatura en quant a la teva regidoria, que és bastant complicada, perquè, a més, suposo que la teua nineta del Suix ha aconseguit i és passar l'OMAC a on correspon ella, més ample i més atès, fins i tot en vorera més ample?
Bueno, dintre de la meva regidoria, que com tu saps i ja ho has dit anteriorment, és participació ciutadana, drets civils i cooperació, també està inclosa l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana com un element de relació de la ciutadania amb l'Ajuntament, no? La veritat és que la nova ubicació, tant pel que fa pels ciutadans que tenen que fer ús d'aquest servei, com pels mateixos treballadors, crec que la valoració és molt, molt positiva. Els treballadors estan molt més a gust perquè poden donar un millor servei i això els satisfà amb ells i els fa treballar més còmodament. No? Jo crec que això al final també repercuteix, al marge que les condicions pels usuaris, per tant, pels ciutadans, són molt millors en aquest nou espai, també el servei que poden rebre doncs de persones que estan fent la seva feina molt més a gust perquè poden donar un millor servei. I això és molt positiu. Això per què fa amb aquesta part de la regidoria, de les altres en podríem parlar també ja i tendido, però encara queden molts mesos per a finalitzar la legislatura. Són 6 mesos que, bueno, creiem que encara en poden ser molt.
Déu-n'hi-do, 6 mesos intensos. Parlem una mica del moviment associatiu, concretament de les associacions de veïns. La setmana passada parlàvem amb Toni Baró, que valorava positivament la reconversió que s'està fent i l'adaptació en quant a juntes directives d'aquest moviment. Com valores tu la gestió que s'ha fet durant l'any des de les entitats veïnals?
Bueno, pues ja de tot. És cert que hi ha hagut canvis en algunes entitats, alguns canvis han estat allò una miqueta doncs, no pacífic, pues perquè hi ha hagut allò en renou, però bueno, al final jo crec que l'important és que hi ha una renovació constant i permanent en el teixit associatiu, i el més important de tot, que per mi és el més important i que vull destacar, és que hi ha molta generositat que vol dedicar a servir als altres ciutadans. No? I això en definitiva és el que ha de ser i són normalment les associacions de veïns, no? Espais o entitats en les que veïns d'una determinada zona de la ciutat treballen per aquella zona i també pel conjunt de la ciutat. Cada és el més destacable, no?
Me pregunto, estan sensibilitzats els barris, els seus presidents i juntes directives, de que primer la denúncia o la queixa s'ha de fer al municipi i no al mitjà de comunicació abans de que el municipi, en aquest cas la regidoria, ho sàpiga?
Bueno, jo crec que en general, quan no es fa, quan un dirigent binal o qualsevol persona, qualsevol col·lectiu, doncs es queixen mitjans de comunicació, el que pensa que és més efectiu, no? Però a vegades la solució als problemes s'ha de fer a través d'un procediment administratiu que primer que res han de tindre coneixement la institució que ha de donar aquest servei, no? Per això és bo que el primer que faci qualsevol entitat, persona, col·lectiu, és donar a conèixer, en aquest cas a l'Ajuntament, la seva preocupació, el seu problema o la seva mancança per tal que l'Ajuntament pugui donar cobertura i solució amb aquestes necessitats. Per això és bo que sigui avisat a l'Ajuntament. Si es vol utilitzar els mitjans públics, l'únic que fan és generar una sensació, un ambient que potser no es correspon a la realitat de la ciutat.
Perquè quan se produeix algun tema conflictiu dins d'una entitat veïnal o fins i tot de l'escala regional, sí que vostè ha viscut personalment, perquè s'han donat casos darrerament, aixeca vostè el telèfon i les diu o els aconsella o en aquest cas els dona suport?
Mira, el funcionament de les entitats ha de ser total i absolutament democràtic, eh? I això és el bàsic. I llavors el seu funcionament són entitats privades, que algunes tenen funcions de servei a la ciutadania, per tant, de servei públic, però no són entitats públiques, no? I les administracions no poden interferir en el seu funcionament. El que sí que fem és col·laborar i donar el condemnat que faci falta perquè les entitats funcionen el millor possible i evitar conflictes que puguin generar malestar entre les persones que composen l'entitat. Però, en definitiva, són les entitats qui han de decidir com volen funcionar i quin han de ser els seus objectius.
I algú es pregunta, arriben eleccions el mes de maig, quan s'aprovaran els pressupostos?
Els pressupostos estan aprovats, es van aprovar ara fa 3 setmanes.
I quan se cobraran els pressupostos aprovats?
Però penso que encara estan en període d'al·legacions, se poden presentar al·legacions pel pressupost municipal i, per tant, s'hauria de fer una resposta amb aquestes al·legacions i l'aprovació definitiva dels mateixos. Si no és així, a finals d'aquest mes ja estaran vigents els pressupostos i a partir d'aquí començarà tot el procediment administratiu per donar resposta a totes les necessitats. Però tenir en compte també que és un principi de l'Ajuntament, no? I és que primer que res han de pagar les factures han de pagar altres serveis o altres, diguem-ho així, subvencions, per exemple.
Sempre recordo la Montse Mínguez, que va dir que primer es paguen les nòmines dels funcionaris, a continuació es paguen els crèdits i els proveïdors, i en quart lloc se paguen les subvencions.
Sí, exacte. És que és així, ha de ser així. Comprendreu que en què se treballa l'Ajuntament, quan parlem abans de l'OMA, que és un funcionari treballa a gust, i això vol dir que està cobrant i el dia que toca, doncs també dona millor servei, no? Per tant, primer, perquè és un dret que tenen, i és el primer dret, i l'administració i la normativa sempre ho estableix així, els treballadors són els primers que han de cobrar, i després, evidentment, no són les factures que tu, dels gastos que tu has fet, siguin el sentit que sigui, no? I finalment, allò que ha d'ajudar que les coses funcionen millor o millorin, com són les subvencions, però que és un darrer terme.
I acabem. Joan Gómez, suposo que deu de tindre alguna cosa prevista abans de que finalitzi la legislatura. Però hi ha una cosa que ja la donem per perduda, no? L'Escola de Participació Ciutadana. Sembla ser que Antoni Baró va dir que els temps canvien i s'ha d'adaptar a noves fórmules.
Sí, jo al principi de la legislatura tenia la voluntat de fer una escola de formació ciutadana, no? Una escola en la qual poguéssim fer activitats o concentrar les activitats que tinc a veure la formació dels diferents col·lectius, entitats i associacions de la ciutat, no? En el sentit que, per exemple, ara estem fent que l'administració sigui administració electrònica. Cada cop més la relació amb l'administració s'ha de fer de manera electrònica. Bueno, doncs això és un aspecte que cal informar i formar els ciutadans que tenen que relacionar-se amb l'administració. Podria fer aquesta feina a aquesta escola de participació ciutadana, que podria ser de formació ciutadana o de ciutadania, no? Bueno, al principi hi havia una voluntat, però finalment no va ser possible, però el que és el més important és que la formació aquesta s'està fent per diferents vies, en diferents regidories formen o fan cursets perquè les entitats i els col·lectius sàpiguin com relacionar-se a l'administració, i per tant l'objectiu al final s'està complint igualment, però bueno, no es concentren en el que hagués pogut ser l'Escola de Participació Ciutadana.
I acabo. Dia 11 de desembre. Joan Gómez, segueix amb les mateixes il·lusions i expectatives per seguir la propera legislatura?
Bueno, això és un, com dèiem abans, falten molts mesos, encara que només siguin 6 mesos, eh? Però queden molt, molt temps endavant, eh? I jo crec que aquí cal valorar moltes coses. Primer que res, el cap de llista del meu partit, i després el meu partit com a tal, i a partir d'aquí pues, ja ho veurem. No?
Jo li puc garantir, senyor Joan Gómez, que no em presento a cap candidatura ni ganes. Li puc garantir, eh? No serà pas per tentacions que han tingut alguns de buscant, però no. No toque. I el Ricard Álvarez, el meu company, jo te puc garantir també, senyor Joan Gómez, que tampoc se presenta cap candidatura. Ricard, bueno, ho farem al revés.
Són maneres diferents de servir a la...
Lògicament, lògicament. Nosaltres des del voluntariat, des d'endarrere, i això sí, pressupost i sou zero. Ricard, comencem al revés. El teu WhatsApp.
Vinga, va, el 664-526-180, va.
I el meu correu.
El dic jo, és cosme@copelleida.com. Ja, ja me l'he après,
I la meva despedida. Apreciau.
I el has de despedir el convidat?
No, he fet despedir-lo tu.
Bueno, pues, Joan Gómez, escolta, un plaer. Gràcies per estar a l'Espai de Barris.
Una satisfacció per mi poder parlar sempre amb vosaltres.
Bon Nadal per tu i per la teva família, especialment per la teva esposa.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Apa, Cosme. Salut.
Demà tinc...
Demà més.
Demà parlem de Cosmepolita.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Doncs apa, arriba el moment en el que, si no ho heu fet al matí, doncs obrim les finestres, ventilem, i també el que fem és buscar aquests records a través de la finestra dels records del Joan Bellmunt.
Doncs avui parlarem de l'entrada de l'aigua a Cervera, per Sant Magí. Tot i que es fa a l'estiu, nosaltres aquí no podem esperar a l'estiu a parlar d'això, sinó que anem desgranant el territori. I l'entrada de l'aigua és una de les tradicions amb més arrelament a Cervera. És per Sant Magí. Un sant que ve pels camins de l'agost, colrat del sol i de la calor, i que cada any arriba puntual en aquelles dates. La devoció que la capital de la Segarra té i tenia al sant ha estat sempre intensa i viva, i sobretot molt popular. Es va buscar l'aigua de la Brufaganya, just de la mateixa font que, segons la tradició, feu néixer el sant per apagar la set dels seus botxins, els quals el portaven al martiri. Aquesta aigua és repartida per tota la ciutat el dia de la festa. Cal dir que l'entrada de l'aigua s'inicia al capvespre del dia 18. La placeta de l'estació, el carrer de les Verges i, més antigament, el portal que tancava el carrer Major han vist com la comitiva iniciava el seu recorregut. La corrua d'animals de treball, roquets, someres, eugues, mules i cavalls, transportant en uns arganells profusament guarnits els cantis de terrissa amb l'aigua miraculosa de la Brufaganya, constitueix l'element principal de l'entrada de l'aigua. Al pas de la comitiva hi ha molta gent. Podríem dir que tots els cerverins hi són presents. L'entrada de l'aigua és segurament l'acte més autèntic, més vell de tota la festa. Al pas de l'entrada de l'aigua és molt difícil assistir-hi amb indiferència. És com si el temps s'hagués aturat, hagués fet marxa enrere. S'hi representa Sant Magí amb el bastó, el boix i l'espígol, mentre s'escolta la música del cloc-cloc de les ferradures sobre el paviment. En sortir de l'ofici religiós i després d'una mossada a base de coca i xocolata, també vivó, que no hi pot faltar, a tots els que hi han assistit, els veïns del barri, els portants, formen la comitiva per repartir l'aigua en el mateix ordre de la vigília, en el qual van fer l'entrada. El tipisme és tot, en tots els actes és excepcional. En la corrua d'animals, en els arganells guarnits amb boix, en la flor, xino-xano, la mula deu notar com va perdent pes el canti dels arganells. Al dintell de cada casa i a la porta del pis s'omple d'aigua els vasos i es veu a galet amb el selló d'aram o vidre que va del net al padrí passant pels pares i sense abusar-ne gaire, però tots bevent-ne. El repartiment dura 4 hores llargues, si més no, i això per les afores de la ciutat també hi arriba la comitiva per atendre simultàniament diversos indrets. I és que no n'hi ha prou amb la simple mecànica d'oferir i beure, sinó que cal dir un bon dia, cal saludar la gent i fer petar la xerradeta. Després, de retorn al barri, un bon replà per descansar i refrescar-se tot esperant el dinar, dinar que cal qualificar de festa major, no cal dir-ho, i en acabar una bona migdiada. És l'hora del sol vertical i del silenci espès que es trencarà a mitja tarda amb la gatzara de costum. Però com que tot això passa a l'agost i a l'agost no tenim programa, avui hem recuperat aquesta finestra dels records de l'entrada de l'aigua a Cervera. I la dita d'avui torna a parlar d'àpats, no? Però d'àpats baixos, diu, més val petar que rebentar. I és que, clar...
M'estàs tirant moltes indirectes,
És que anem de cara a Nadal, i això ho hem de que la gent no faci abusos.
Sí, senyor. Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, arribem a la una, ens informem i després la Nacional 240.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su campaña de Navidad. Lleva por título Indestructibles en la Fe. Este año está dedicada a los cristianos de Siria. Nacho de Gamón.
Antes de la guerra, los cristianos de Siria eran el 10% de la población. Ahora, casi 8 años después, apenas llegan al 4%. El arzobispo de Alepo, Monseñor Antoine Charda, asegura que los cristianos quieren seguir en Siria.
No queremos que los cristianos salgan de ese país, de Siria. En Siria, que es la mayoría musulmana, los cristianos, la minoría que está, es una élite que está dando un buen ejemplo a los demás.
Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere poner en marcha 134 proyectos que incluyen alimentación, medicinas, becas de estudio y la reconstrucción de las casas y los templos.
Familias valencianas denuncian el último intento en adoctrinamiento en política lingüística en la comunidad. Se trata del llamado bus de la lengua que recorre la región y que organiza talleres escolares a las puertas de los centros sin previa información a los padres. Carmen Lavalle.
Cuando hace hoy justo una semana, Conchi Fernández fue al colegio del Arenal de la localidad alicantina de Javia, donde estudia su hija de 9 años, se encontró con el llamado autobús de la lengua a las puertas del centro y con sus monitores impartiendo un taller del que el centro, según explica COPE, no había informado a los padres.
Y si yo no quiero que mi hija haga ese taller, ¿qué? A mí nadie me ha informado, a mi hija le dieron el taller, te enteras ya cuando salen los niños del colegio, entonces se lo dice a los padres, ¿qué es lo que pasó? Que la mayoría de padres estaban indignadísimos, pero el taller ya se había dado.
La plataforma Hablamos Español ha trasladado su queja y las de otras decenas de padres al síndic de Greuches y al defensor del pueblo. Consideran aberrante que se trate de enseñar a los niños que la lengua que hablan en casa no es la que deberían. Es, aseguran, un paso más de un proyecto político que busca arrinconar el castellano.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
El gobierno sigue lanzando mensajes a Quim Torra. De momento, solo son advertencias porque ningún ministro fija plazos y condiciones para la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El presidente Torra es el responsable fundamental de la seguridad, de la convivencia y de la tranquilidad de la vida en Cataluña. Es la primera autoridad del Estado español en Cataluña. Se trata de que ejerza con total eficacia las competencias que tiene.
Es la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Los ministros no se mojan sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Además de las advertencias a Torra, el mensaje fundamental del gobierno se ha centrado hoy en confirmar que habrá Consejo de Ministros en Barcelona el viernes 21 de diciembre. En la vertiente judicial hay una novedad. 3 días antes de ese Consejo de Ministros en la ciudad condal, el martes 18, el Tribunal Supremo celebra una vista previa para concretar las cuestiones del juicio a los cabecillas del golpe separatista del 1 de octubre. Los acusados quieren que les juzgue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Supremo decidirá quién lo hace. El inicio del juicio está previsto para finales de enero. De los 18 procesados, 9 están en prisión preventiva en cárceles de Cataluña. Y desde Londres nos llega una última hora. La primera ministra británica, Theresa May, pone fecha límite para que la Cámara de los Comunes vote el acuerdo del Brexit. Tendrá que ser antes del 21 de enero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy jornada de Champions, Carlos Ganga.
La última de la fase de grupos, el Atlético de Madrid se juega el primer puesto en su grupo, tiene 12 puntos y el Borussia Dortmund 10. Los de Simone juegan a las 9 contra el Brujas. Ha hablado Cerezo del partido y de la renovación de Godín.
Bueno, espero que sí, pero el partido no será fácil porque el Brujas también querrá ganar igual que nosotros y habrá que jugar el partido, pero bueno, tenemos confianza de ser los primeros del grupo y de poder ganar hoy.
Presidente, vuelve Godín, que es noticia y la gente está preocupada por su renovación.
Yo creo que hay que preocuparse, yo creo que todo se solucionará y lo que estamos buscando son soluciones.
También a las 9 el Barça recibe al Tottenham, el equipo de Valverde ya es primero del grupo, ha entrado Dembélé en la convocatoria, así que vamos a buscar la última hora del Barça, Manolo Oliveros.
Sí, una convocatoria de 19 en la que está Dembélé o Luis Suárez, del que dijo que no jugaría, con lo cual Valverde deberá de descartar a uno, o Dembélé o Suárez u otro. Muchos de los que jueguen no serán los habituales, incluido el portero Silesen. Los 3 puntos le dan al Barça 2.700.000 euros, el empate 900.000 y el Tottenham, que consiguiendo hacer lo mismo que haga el Inter contra el PSV, se clasificaría segundo, así que irá por la victoria.
Hoy también se resuelve el grupo de la muerte. Nápoles 9 puntos, PSG 8, Liverpool 6. Hay un Nápoles-Liverpool y en el Real Madrid, que juega mañana contra el CSKA, han entrenado Toni Kroos y Marcelo Y tanto Solari como Odriozola han contestado a Cristiano Ronaldo. Dicen que el vestuario blanco sí es humilde.
Gracias, Carlos. José Luis, están buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy en El Espejo vais a contar la historia de un compañero periodista que a los 58 años ha sido ordenado sacerdote.
Bueno, era un colega nuestro, una de las grandes voces de la radio en la región de Murcia, Héctor Madrona. Su vida, como dices, ha dado un giro fundamental. A sus 58 años ha sido ordenado sacerdote el pasado 2 de diciembre. Era una persona optimista que quería conseguir triunfar por su propio esfuerzo y a pesar de eso no era feliz. La necesidad de llenar su vacío interior le llevó a explorar lo que él llama una religiosidad de supermercado. Su búsqueda le llevó nada menos que hasta la India en busca de maestros, pero allí encontró al maestro, con mayúsculas, al Dios único y verdadero. Entendió que Dios le había dado el don de la palabra, de la comunicación, y que le llamaba para dar a conocer esa palabra a la gente. En El Espejo contamos la aventura que le ha llevado hace pocos días a ser ordenado sacerdote.
Gracias, José Luis. Y encima paisano, un murciano. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Doncs 5 minuts per sobre de la una i seguim, toque gastronomia, toque recepta. Hem d'obrir la Nacional 240 i saluda el Ricard Álvarez. Ricard, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica.
Com ho portes, això?
Bé. Bueno, bé, sí, és l'hora de la
és
gana.
És l'hora de la gana i el mes dels menús.
Sí, també.
Perquè jo et volia preguntar, tu dones de dinar o de sopar alguna d'aquestes dates, 24, doncs, 25, 30?
La veritat és que això en parlàvem la setmana passada fora de micròfon i és veritat que de moment no he entrat encara a la roda.
No.
Encara segueixen encarregant els meus pares i a d'altres, però sí que tinc ganes de fer-n'hi algun. El que passa és que has de buscar aquella data, que no tingui ningú, no? O agafar-ne una que ja es faci de molts anys, i això mateix, un relleu. Clar. I canviar-ho de lloc.
És que jo no sé si a casa te l'ha passat, però a la meva sí, això de aquesta conversa de sobretaula ja un dia. Clar. De dir, escolta, què fem el 24 a sopar? Clar. Què fem el 25 a dinar? No?
Sí, això ha passat. Sí, tant que l'hem tingut.
No, perquè hi ha coses, que hi ha plats que es mantenen any rere any, però sempre volem canviar alguna coseta i innovar.
Clar.
No? I necessitem idees per això.
Necessitem idees. Mira, us torno a presentar el nostre cuiner resident d'aquest mes de desembre, és el Toni Márquez, des del restaurant Aggio, a Lleida. Toni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Toni.
Estem ja pràcticament. Aquesta setmana estarem al final de setmana, al cap de setmana, estarem a la meitat ja del mes de desembre, Mònica.
Ja està aquí, això, ja està aquí.
Tots els mesos de l'any, això, eh? Però, Toni, vosaltres esteu al carrer Templers número 3 i obriu pràcticament totes les festes, menys unes molt concretes. Obriu per Nadal, obriu per Sant Esteve, tanqueu la nit de Nadal, tanqueu la nit de Cap d'Any, però obriu el dia 1.
Sí.
Déu-n'hi-do,
Bueno, és el que té la nostra feina. Som empreses de servei que hem d'estar quan vosaltres teniu ganes de sortir, us teniu de donar la cobertura, si no, no anem bé.
Però escolta, mira, veus, Mònica, aquests 3 dies que tanquen, 3, imagina't que tu tens un... convides amics o família a casa i dius, va, vull fer alguna cosa diferent, perquè això tots ho hem pensat. Després obres la nevera i dius, bueno, saps què, acabaré fent el que sé fer. Doncs amb els cuiners, habitualment, els dimarts el que fem una vegada al mes és... Toni, ens has d'explicar algun plat per quedar bé.
Per quedar bé, per Nadal o per ara, entre sopars?
Home, si ja pots donar-nos alguna idea de cara als menús de Nadal, jo crec que molta gent t'ho agrairà,
Sí. Saps què passa? Que avui 11, dimarts, jo és el meu dia de descans, desconnecto i ja... Perquè de Nadal portem molt curro ja, molta feina de grups i de tot. Bueno, doncs mira, idees molt socorrides, no? Pues, a veure...
Aquest és un per quedar bé,
Per quedar bé. A veure, podem fer una cassoleta de rapa amb llamàntol.
Oh, carai. Vale?
A més, l'has de comprar ara perquè aquest any, no sé si heu mirat el calendari, o sigui, dilluns és nit de Nadal.
Sí, 24. Sí.
Dimecres i dilluns, festa. On està el peix fresc?
És veritat, no havia caigut amb això.
O sigui, o fem cassoletes o nos llancem a la carn. Vale? Que compres un bon producte, el pots refrigerar o congelar ja del dissabte, o sigui, del divendres o dissabte, o sigui, cap problema. Llavors, jo, la meva proposta és agafes el rap, el neteixes, treus los llomets, el llamàntol, l'obres per la mitat, un, si és nacional ja és, per queda bé, Martí?
Sí, sí, sí,
per queda bé. Llavors, el tall és del cap cap a la gola pel mig i el fiques cap amunt, vale? Que no s'ha de perdre res de suquer, no?
Llavors, el que toque a la calor, la closca, per entendre.
Primer el marcarem per lo cru, per la closca no, ahí li donaran el ton. Lo que passa que no s'ha de perdre quan el talles, no? Perquè té tot el coral i, bueno, tot el gust està al cap, no? I d'ello no me pots perdre res. Llavors agafem una cassoleta, oli, calentet, pots ficar quatre alls amb pell i tot, que es confiti, no? Uh-huh. Marquem, farinem una mica el rap, i el llamàntol no, en cru, pam, lo fiquem cap a baix, no? Traiem el llamàntol, marcant només, i el traiem. El rap, el farinem i el fregim amb aquest oli. Jo recomano a llargadet i uns talls fent veure que és un altre tros de llamàntol, vale? Bueno, això és cadascú, ja s'ho manegue el
lluc.
Bueno, pues, traiem això, llavors, a lo bruto. Tallen la ceba, no ploris molt, que no convé. Tomata, ben neta, a tacos. Li fem, ja traiem l'all i fiquem una picadeta d'all. Pots ficar-li pebrot, el que diem sempre, obre la nevera i tot anirà bé.
Haurem d'anar abans.
Llavors, això és quan està... Quan està, bueno, i si no has anat, home, has d'anar, el llamàntol no vindrà sol.
No, clar,
sap?
Evidentment.
Llavors, una vegada tens ofregit tot això, a mi m'agrada ficar-li cervesa, amb molt pol lúpul. Vale?
Quina cervesa?
Pues, hi ha marques que tenen pol lúpul, però no convé fer publicitat.
Amb poc.
Poc lúpul, uh-huh. Sinó quedarà amargós, vale? Llavors fem una reducció, perquè el vi deixa un rastre, que hi ha molta gent que... I li pots ficar un vi blanc, un cabeta, el que vulguis. Cap problema, jo el fico a cervesa. Me dona un resultat molt, molt, molt curiós. Bueno, pues, ja tenim aquesta mena de salseta. La partem, la fiquem al pímer, li passem amb els alls que hem tingut. Quatre ametlletes,
no?
Sí, no, los que estan fregits los pelem, quatre ametlletes, una mica de galeta o pa torrat, fem una majada, tornem a ficar el llamàntol i el rap a la cassola, salpimentem, ara sí que flambeixem amb una mica de conyac, no res, una goteta, i l'incorporem tota la salsa prèvia passar per un xino, un colador, uh-huh. Vale? Llavors queda tota la suqueta allà. I allí li fiquem la majada aquesta que han tret dels alls que havien fregit i la galeta, patorra, el que tinguis, o els fruits que vulguis, no? A veure, hi ha qui fa fumet, però amb aigua de Lleida, que és molt bona, per què no? Li fiques que rebassi lo just, de pel damunt de
molt pixet. Molt justet, o sigui, sí. No molta aigua.
No molta aigua.
Que quedi...
Ei, 20 minuts, fa la reducció i... fantàstic.
I ja està, clar, aquí hem de jugar... La veritat és que no és un plat complicat, però no, és que tenir producte bo i una miqueta
sí,
de paciència.
És que és producte... No gaire paciència, és un plat que...
En dues hores el tens fet?
No. En dues hores? A mitja.
No, ja hi conto tot. Sí, ja, bueno.
A mitja, mira que fàcil ho veu ell.
Conto la meva velocitat.
Te dona temps de fer el vermut, la xerrada i tot. I tu vas cuinant allà, sí, és fantàstic, no? Estàs allà fent la gasoleta i diuen, i aquest tio, pues mira, quedaràs de conya, Ricard.
Pues escolta, aquest plat, ja sé que es pot menjar quan un vulgui, però és més indicat per dinars o per sopars?
Bueno, és molt socorrida, caldereta la pots ficar,
sí, sé, però...
té i cap, tant per menjar que per sopar. Jo per menjar m'estimo més, pues, no sé, com jo tinc una edat, l'autèntic pues, era quan fes una paletilla al forn, confitadeta, amb baixa temperatura, bastant estona, i al final, pam, le fos canya, que rostideta, no? La carn més, a mi m'agrada més al migdia i a la nit, més les cassoletes aquestes.
El peix. És una molt bona idea.
Escolta,
de plat.
Tu fas això, Mònica, o jo, i treus això als convidats i es queden amb la boca oberta, segur.
Quedes de luxe,
bueno,
clar.
Si ho fa jo, sí. Tu pots estar més acostumats, però vaja.
No et pensis, Ricard. No els tinc tan ben acostumats. Però no, és una molt bona idea i, a més, mira, m'ha agradat molt el que ens ha dit el Toni, atents, perquè, i això ja ho fa molta gent, comprem el peix fresc, si volem, dies abans, ho congelem a casa i estarà perfecte i boníssim, i ens estalviarem uns dinerets.
I cues i nervis d'última hora, que s'ha acabat, que no hi és, que me'l prenen, etc.
És que més bé, les dades venen que has d'estar molt ben preparat abans.
Cau fatal, exacte, s'ha de pensar molt bé els menús. Bueno, ho hem dit amb temps, aquesta setmana tots a planificar menús ja avui, a casa per anar a fer la compra.
Per cert, aquest plat algun dia també el trobem, no?, al restaurant Atjo.
Sí, o sigui, és un plat que com a mi m'agrada fer-lo per la meva família, doncs m'agrada compartir, perquè ja saps que el nostre eslògan de la casa és les millors coses de la vida són les que es comparteixen, no?
Sí, senyor.
Pues aquest és el tema, o sigui, el compartim. I, de fet, el tenim al Nadal i al Sant Esteve, aquesta cassoleta de raba en llamantol.
Doncs el restaurant Atjo, que ja sabeu que estan oberts per Nadal, per Sant Esteve, i pel primer dia de l'any, l'1 del 19, també estaran oberts. Estan al carrer Templers, número 3, els hi pots fer un truc, a 973-266-155. Toni, escolta, la setmana que ve, el teu, l'especial, el que et recordi Nadal.
O sigui, encara et suportareu.
Sí, la setmana que ve aquí a la mateixa hora.
Gràcies, Toni.
Gràcies. Una abraçada. Adéu.
Ricard, tu i jo publicitat, no?
Sí, anem. Jo no sé si preguntar-li a la Leida que...
Si cuina ella.
No, de cuines, no. Ja que em digui, escolta, quines robes dissimulen, saps?
La millor faixa.
Ja saps per on vaig.
Anem a publicitat.
Este es un mensaje para todos aquellos que ahora, justo ahora, dicen que con Línea Directa tienen un gran seguro con un gran precio.
Llegas tarde.
Llegas muy tarde.
Llegas tarde.
Pues eso. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900-1010-21 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Mira, Ricard, avui sí que sí, no sé a Cope Lleida, però aquí hem encès avui els llums de Nadal.
Home,
No, t'ho prometo. No. L'arbre no l'hem encès fins avui.
Val, nosaltres saps quan ho vam fer?
Quan?
Pel pont.
Ah.
Perquè és com... Jo a casa també ho feia pel pont.
Sí, a casa sí, és costum, no? No sé si ella haurà posat ja la decoració nadalenca. Bueno, sí.
Hi ha tendències amb això?
Ui, tant!
Hi ha colors?
No sé si és el tema d'avui, però ara li preguntem a Leida Martí. Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Com estàs? Tu has posat ja l'arbre, tot, la decoració, ja està?
Sí, és el pont.
És Nadal ja a Cana Leida?
Sí, ja està, ja ho tenim. Ja tenim l'escampall fet per allà. Sí, és ideal. Després plegar-ho.
És veritat, jo el dia que ho montem, ho fas amb il·lusió, amb ganes, obres caixes i ho montes tot. Quan s'ha de recollir, jo he plegat les llums del balcó
parades sí, l'endemà de Reis, però plegar-les per Setmana Santa més d'un any,
És que...
Home, Déu-n'hi-do, Setmana Santa,
bueno, però són, estan parades i no es veuen gaire de lluny, des del balcó sí que ho veus, que
o sigui,
estan allí.
O d'aquells que passes per davant i dius, guaita, que t'encanta el llum de Nadal.
Les deixava per fer senyals de llum.
Per la festa major del barri, no? Entre aquest, Ricard.
Ai, sí.
Ah, doncs sí, no, aquí ja l'hem posat, avui hem fet l'encesa oficial de l'arbre, però jo crec que ara m'estava resistint, perquè és que comença cada vegada més aviat i a mi això m'agobiava una mica.
Bueno, però realment jo crec que el pont és la clau. Sí. Per què? Perquè després, vull dir, ja som aquesta setmana, ja, què som avui? Som
avui és 11 ja.
11? Anava a dir 12, veus? És que no m'entero dels dies jo. Som 11 ja, doncs després, clar, et queden realment
dos setmanes,
ja que són perquè dius, home, ja que fas aquí la currada de decorar la casa, de fer l'arbre i tot, no perquè duri 3 dies.
No, ha d'estar mínim 2 o 3 setmanes.
Bueno, clar. Jo l'altre dia, mirant per l'Instagram, jo he trobat que l'he muntat tard, però ara sentiu-vos a vosaltres, que també l'heu fet pel pont encara.
Sí, sí.
Però és que hi havia gent que... Bueno, és que fa 15 dies que el té ja ficat.
És que en teoria...
És la tonteria de les xarxes socials,
en
això.
Teoria, si ens regim per les tradicions nord-americanes, s'ha de posar un cop ha passat Thanksgiving, Acció de Gràcies.
Ah, vale, o sigui, pel Black Friday.
Exactament. Sí. En teoria, quan ja passa Acció de Gràcies, ja el pots posar. Abans no,
Jo ho feia pel pont per una qüestió pràctica.
Ah, clar.
Tens un dia més... O sigui, tens aquests dies de festa, dius, vale, aprofito i fem ara.
Aprofito, Però bé, això, com sempre, hi ha tendències també, suposo, a l'eix de decoració, no? Aquest any tenen més els colors blancs, els vermells, no? Hi ha de tot.
Realment, aquest any... No ho tenia preparat, però com que m'ho he estat mirant per muntar l'arbre, us ho explicaré.
Val per tot, aquesta noia.
Doncs la veritat és que aquest any s'ha portat molt també els tons rosats i els duradets una altra vegada.
L'any,
L'any passat va ser molt de freds, pues de blancs, de plates, sí, etc. I aquest any ha sigut bastant, pues, això de duradets, de rosats, combinat dintre dels rosats entrem amb el rosa més, no tan fúcsia però més pastel.
Encantada de la vida,
jo,
clar.
Jo super, jo m'he tornat a comprar totes les boles.
Però guarda les altres, que sempre torna,
Tot torna.
Sí, la tinc, saps allò que dintre del a baix al sota no tinc. Les caixes de Nadal durat, Nadal rosat, Nadal platejat. Saps què vull dir?
Una cosa, ara que has dit això, aquest any no hi ha bombolles a l'anunci.
Ai.
Jo això crec que és un abans i un després,
Jo crec que
en
també.
En el Nadal...
Sí, és que és veritat, és com a
raro. Jo no estic gens a favor, d'aquesta decisió.
Sí, és com a raro, no?
Era Nadal, és que ja. Estem perdent les tradicions. Però
jo
bé,
crec que sí.
Me'n vaig de tema. Amb què venies avui, Aleida?
Doncs mira, avui venia... La setmana passada vam començar a parlar del tema dels bodys, com per anar als sopars, etc. I una altra part molt important també és el tema del maquillatge. Mm-hmm. Per què? Perquè aquí també ens engloba el que són sopars, etc, Nadal i Cap d'Any. Perquè, clar, com que aquest any m'acau tan malament...
És veritat.
Que hauré de fer lo del dia abans de Cap d'Any...
Que la setmana que ve,
Per això t'ho estic dient. O sigui, el programa abans de Cap d'Any, aquest any ja no el tenim.
No podrem parlar
de la Pedrochi.
És veritat.
Oh,
clar. Què hi ha amb això? No, el darrer d'aquest any, 2018, és la setmana vinent. Sí.
Ja, si m'ho he estat comptant per a veure com fer-ho. Per tant, aquesta setmana jo he portat el de maquillatge.
Vinga.
Perquè doncs així ja anem avançant.
Tenim 5 minuts.
Tampoc, jolines...
S'han parlat de boles i tot, clar.
Vale. Bueno, comencem, doncs.
Vinga.
Primer punt. Què millor que portar una sombra d'ulls ben metal·litzada? Pues així, pues eso. Com que tenim tendència a anar més aviat, com parlàvem la setmana que ve, si ens posem un look més així formal, en plan negres, etc. I a més, perquè moltes vegades el dia 24 a la nit ens ve de gust, com que fem el sopar a casa i estem allò tranquils, venga l'arbre de Nadal, el cagatió, aquí la Mònica amb pantuflis, pues... Bueno,
que no és veritat, és que no rieu.
Pensem amb el tema del maquillatge. Pues bueno, una bona...
Com una porta, amb pantufles, però maquillada com una porta. perdona.
Jo de veritat. Mònica, què tal, sisplau? Volem la foto de cosa.
Sí, sí, és que aquestes sisplau, coses no es poden dir si no hi ha foto pel mig.
Ja, és que a més a més ho estàs fent en directe, vull dir, aquí no podràs resistir enviar-la, o sigui, ja l'has cagat, tu.
La tindreu.
Bueno, en total, pues, bàsicament és això, vale? Una sombra d'ulls metal·litzada. Compensem-la, sisplau, amb el tema del colorete i del pintallavis. És molt fàcil, vull dir, dona-li el toc de color als ulls i la resta, pues, ja vas més normaleta. Aquest any, com que a més s'aporten molt els colors nude als llavis.
Els colors nude?
Sí, els sí. Colors més aviat naturals.
Ah, d'acord. Mm-hmm.
Sí, per exemple, pues, un marronet o un rosadet, però així que sembli que no vas maquillada, com aquell que diu dels llavis.
Ah, això és interessant, perquè havia vist com amb llavis molt foscos, també, i clar, pensava que si et poses metal·litzat pel que fa a les ombres d'ulls i tal, llavis foscos no, que pot ser, no? És un Nadal gòtic que no caldria.
Clar, jo aquí, per exemple, amb el tema aquest, que també l'anava a comentar, que molts bordeus, mates, a més, continuem molt amb tendència a mate... jo faria un maquillatge d'ulls més aviat suau, ratlla negra amb l'eyeliner, allò ben agatat, que també et queda molt xulo, que és molt sofisticat, molt d'arreglar, sí, que et veuràs molt arreglada i molt explosiva, però dintre d'una línia molt senzilleta.
Uh-huh.
Vale? O sigui, en aquest cas per mi seria el menos és más. Però l'únic que portes és el llavi de color, que a més hi ha una àmplia gamma amb el tema dels 24 hores, que tu, per exemple, te'l fiques, per molt que et toquis el llavi, mengis o t'aixuguis amb el tovalló, se't queda fixa. Aquests d'aquí anem amb cuidado, per què? Perquè són bastant secs, és a dir, després t'assequen bastant el llavi. Per tant, jo l'utilitzaria en plan de dir, mira, és que avui surto a sopar, amb l'empresa, o són 24 a la nit i tinc ganes d'anar tota la nit arreglada i no preocupar-me pel llavi, i te fiques un d'aquests. Però l'endemà, sobretot, o a la nit abans d'anar a dormir, si teniu ganes i segons en què ara arribeu, vale? Pues una miqueta fins i tot de vaselina. Vaselina pura va molt bé per rehidratar
Atenció, que aquí la tendència ve amb el consell, perquè ningú ho prengui mal.
Escolta, ens queden dos minuts.
Ens queda poc temps, sí.
Vale.
Ho dic per si vols fer el consell o no. Mònica.
Perdó,
el consell, la història.
Ah,
perdó,
sí.
No,
sí, la vull fer, però que acabi la Leida encara.
No, bàsicament, que sobretot també tenim en compte que aquest any s'aporta molt el glitter, amb el pintallavis fins i tot.
Què em dius?
Sí, m'encanta. Estic supercontenta amb aquesta tendència.
O sigui, la cosa ha de brillar sí o sí.
Sí.
Metal·litzats els ulls, els llavis, els bodys que ens deies la setmana passada, els complements. Visca el brillo, no?
Sí. Guai.
La pintura metal·litzada.
Pintura metal·litzada. No, els metal·litzats als ulls, jo, és una...
És una cosa xula.
Hem de practicar,
Jo trobo perquè, guai.
Atenció que ha dit la Leida també, Menos és más, que la línia, com sempre diem, és molt fina, vigileu.
Hi ha gent que no té mesura, tampoc,
Hi ha gent que no té mesura, exacte. Molt bé, doncs escolta, és el meu torn. Sabeu, això pel que fa a maquillatge, també part del maquillatge i el d'arreglar-se és el perfum, no? A veure, si jo et pregunto a Leida un perfum icònic relacionat amb el món de la moda, què em dius?
Seré el número 5.
Molt bé, clar. Doncs que sapigueu que és el número preferit, era el número preferit de Coco Chanel, per això el perfum es deia així, però no només per això, sinó que va ser la cinquena mostra de totes les que el perfumista li va fer olorar, de les 20 i tantes que li va fer olorar, la cinquena va ser la definitiva, i per això el perfum es diu número 5.
Molt bé. Mira, era la colònia preferida de la meva àvia.
Sí? Sí. Doncs mira, i el 5 està molt relacionat, perquè Coco Chanel també presentava sempre les col·leccions en dia 5. 5 de febrer i 5 d'agost. O sigui, un número molt important a la seva vida.
Però supersticiosa.
Va quedar lligadíssim també a Marilyn Monroe, aquest...
Sí, també. Clar, sí.
Ella va dir que només s'anava a dormir amb dos gotes d'aquest perfum. No portava res més.
Això deia. Doncs quin fred, no?, i al desembre.
No, però vull dir que va quedar molt lligat, va ser icònic, també.
No, sí, i tant.
Una acció de màrqueting
bona. Doncs ja
ho
sabeu. Número 5, perquè va ser la cinquena mostra que li van donar a olorar, Quines coses, ja fa anys d'això, també. Molt bé, doncs escolta, setmana vinent, darrer programa de 2018 i pre-Nadal. O sigui que posem festa grossa. La setmana vinent a Leida hem de venir amb algo de brillo. Va, Ricard, tu també. Va. Vinga, va.
La funda llança. Del mòbil portaré
el que
jo.
El que sigui, el que sigui, però una cosa, una peça, va. Vinga. A Leida, gràcies.
A vosaltres.
Adéu, Leida.
Un petó, adéu.
Tu també, Ricard, acaba de passar bon dia. Parlem demà.
Molt bé, fins demà.
A la CR Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La CR Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
El Diario Sport presenta el próximo 17 de diciembre en Madrid la primera gala de premios Valores del Deporte, en la que premiará a deportistas, clubs, entidades y aficiones para divulgar los valores del deporte y ser un ejemplo para la sociedad, con el patrocinio de la Liga Santander, Movistar, Iberdrola, Hyundai y Fundación La Caixa.
Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
Tan revisados como los correos que mandas a tu jefe. Tan garantizados como los chistes malos de tu cuñado. Tan pocos kilómetros como los que puedes correr después de Navidad. Tan buenos como un Jaguar. Conoce los vehículos de ocasión Jaguar Approved. Revisados en 165 puntos y con 2 años de garantía sin límite de kilómetros. Jaguar Approved.
Ahórrate hasta el 33% comprando un Jaguar Land Rover Approved en Portoles. Avinguda Rovira Roura, número 68, Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
A la CR Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La CR Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate Verti Driver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con garantía sus asignaturas. Cursos de Navidad en casi toda España. Plazas limitadas.
Entra en la web institutopascal.com y reserva tu plaza ya.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano. Cargamos los esquíes. Alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas 2 neumáticos Michelin y pagas solo 1. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva. 7.000 niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida. Con tu ayuda, UNICEF puede salvarlos. Con 20 euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos. Dona UNICEF en unnombreunavida.es.
Mañana miércoles 12 de diciembre para Pilar Cisneros y Fernando de Aro trabajar será un placer, porque la tarde de COPE se emite desde el magnífico Hotel Balneario Vichy Catalán, un establecimiento centenario con todas las comodidades actuales. Mañana, la tarde de COPE en directo, en el Hotel Balneario Vichy Catalán, en Caldas de Malavella.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que en tenim quatre per sobre de dos quarts de dues, dimarts 11 de desembre del 2018. Jo des d'aquí no ho he acabat de notar, però veig que el termòmetre em diu que hem guanyat un grau respecte a les 12. Estem a 7 graus a la ciutat de Lleida. Això potser qui ens ho dirà millor són els nostres tertulians de la tertúlia dels polítics que justament acaben d'arribar. José Luis Osorio, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Què tal? Com estem? Bon dia.
És la percepció, eh? 7 graus ets al carrer. Vull dir, fa fred avui.
7 graus. Doncs jo diria que la sensació, el termòmetre vital diu una mica menys.
La sensació tèrmica és baixa,
sí,
eh?
Sí. Tot i que cap a les 11, 12 del migdia semblava que sortiria el sol de valent i...
Bueno, estem al desembre.
I es vairia la boira, però no. Al final la boira se queda enclotada per unes hores, veurem què passa.
Gemma Casal, de la Crida CUP, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Núria Marín, Esquerra Republicana, bon dia.
Bon dia d'hivern.
Paco Cerdà, del PDeCAT Unió, què tal? Bon dia.
Bona tarda.
Bona tarda. Dolors López, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Bon migdia.
Molt bé. Clar,
no cal canviar.
Claro, no, és que cadascú que digui el que vulgui. Molt bé, escolta, sí, és veritat que fa fresca, és un dia d'aquests d'hivern, realment, aviam, estem al desembre, vull dir que ja és això el que ha de fer. Ara recordo, mira, recordo, no perquè passi així, però és veritat, ara fa un any em va tocar doncs, llevar-me d'hora bueno, perquè estava de guàrdia com a mitjà de comunicació al Museu de Lleida i m'hi van enviar a les 6 del matí i també
bueno,
era un dia...
Jo vaig ser des de les 3 del matí fins a les 3 del migdia. Vull dir
va ser un dia que va ploure, que va fer fred, que va estar gris, parlo meteorològicament parlant.
Dia de dol.
Però fa un any, fa un any de la història aquesta del museu, del 155. Ho estem parlant avui, 11 de desembre del 2018. Aquesta tarda, doncs, la plataforma d'entitats ha convocat a les 6 de la tarda una trobada a la plaça del davant del museu. A les 7 de la tarda es presentarà aquest llibre de la Marga del Camp, en la que hi ha fotos del dia de fa un any, de la part interior del museu del dia del trasllat, i també a dos quarts de vuit la projecció del vídeo 11D 2017. I a més deia això perquè ara en ple 2018, al final del 2018, sembla que torna a planejar el tema aquest del 155, un article del que fa any i mig, jo crec que el 99% de la població no teníem ni idea del que era, i ara, escolta, sembla que si no saps el que era el 155, doncs no ets ningú. En fi, escolta, ha passat un any. Bueno, no sé com ho valoreu, no sé com ho vau viure.
Jo?
Home,
qui vulgui.
Bueno, no, comença tu.
No, ja un dia de dol absolut, és a dir, jo penso de que no hi ha llei d'atac que no s'hagi sentit buit l'any passat, independentment d'un conflicte, amb germans de la franja, però al final no deixa de ser persones que tots tenim relacions, familiars, etc. Un conflicte que des del meu punt de vista no era necessari, no hi ha una sentència ferma, jo no acabo d'entendre el que va passar, i a mi em dol, jo soc lleidatà i aquelles obres les havia vist sempre aquí, amb un tema d'una divisió de diòcesis segurament no coneguda per pràcticament la majoria de lleidatans, i amb unes obres que te senties molt, molt orgullós, i després alguna sèrie de coses que es van fer. Per exemple, a mi la felicitació de Nadal del president de la Diputació d'Aragó me va semblar escandalós, és a dir, no necessites ficar més gasolina al foc perquè ja n'hi ha prou, i per mi molt trist, és a dir, aquelles obres des del meu punt de vista són part de Lleida i dels lleidatans, i no no és un dia per fer res ni per celebrar absolutament res, sinó per recordar-ho.
Vas estar al museu?
Sí, clar.
Fa un any?
Sí, clar. Jo penso que pràcticament molta gent va estar al museu.
Bueno, jo aquí discrepo, eh? No em vaig veure tanta com pensava. És a dir, jo també vaig estar tot el matí per tema de treball i no em vaig veure tanta com pensava.
Home, era un dia feiner,
sí.
Que, clar, vull dir, jo hi vaig ser perquè, bueno, havíem muntat una sèrie de dispositius i va saltar la veu de sos que estem aquí.
Bueno, a més va ser de matinada, molt de matinada.
Va, jo visc a prop i vaig dir, bueno, doncs vinc, no? I vam ser...
Vaig viure també en directe l'arribada d'Àngel Ros i la fugida, entre cometes.
Bueno, jo vaig veure en directe l'arribada dels Mossos, l'arribada de la Guàrdia Civil, totes les arribades. I el que sí que... Clar, el Paco diu, no entenc què va passar. Bueno, sí, que es va fer política utilitzant l'art com a excusa i jo ho vaig viure com que m'arrencaven una part del meu passat i de la meva història, perquè la història de la Franja també és la nostra història, o no també, és la nostra història de tota la part catalanoparlant. I és curiós que quan aquesta nova distribució amb diòcesis que feia que a la diòcesi de Lleida en teoria havia de ser una reestructuració a nivell estatal, només es va fer a la diòcesi de Lleida, digue-li curiós, jo no en diria curiós, però bueno, i es va fer ja en aquella època amb un objectiu molt clar, i aquí es va utilitzar la política i l'anticatalanisme per fer això, per fer anticatalanisme, i a mi em queda la recança de que va ser amb la connivència del PSC i es va aprofitar el 155 per portar a terme aquest saqueig. I només cal veure com estan ara les obres. Com estan ara les obres, és a dir, si lo important eren les obres o no, perquè si veus com estan ara les obres és que les obres no eren lo important.
La Núria ens ha dit que també hi va ser. Gemma Casal, on estaves feia un any?
Doncs estava al museu, sí, jo no vaig ser tan matinera, vaig arribar sobre les 7 del matí, vaig fer part d'intendència, em vaig dedicar a anar a buscar coses per esmorzar i cafès amb llet per la gent que hi havia allí. Jo secundo el que han dit els meus companys, el Paco i la Núria, però jo crec que hem de fer una reflexió més profunda. Allà va ser un botí de guerra, va ser un saqueig, i va formar part, doncs, com un botí de guerra del 155, i això vol dir que Espanya, d'estat democràtic, no en té res. És un estat que té unes bases profundament feixistes, que creu que pot manipular la justícia, i així ho fa com li dona la gana, i en aquell moment, doncs, un conflicte que no estava resolt, atiant tota la catalanofòbia, i només cal veure les declaracions que després han fet des de la Comunitat d'Aragó i els alcaldes pertinents o l'alcalde de Sixena parlant del botí de guerra, doncs a mi em va recordar aquell dia el mateix que s'ha fet en situacions de violència i de guerres, doncs l'expoli als museus d'Iraq, l'expoli a les obres d'art, per exemple, quan la plaça Tahrir, que a Egipte, al Caire, que al costat hi ha el museu doncs egipci, quan van entrar les forces armades es van dedicar a saquejar el museu perquè és un botí de guerra. I clar, i el mateix que diu la Núria, si l'important eren les obres i a qui pertanyien, jo et diré que jo sóc una ferma defensora del retorn de les obres d'art a les seves terres. Jo ho sóc pirinenca i el Pirineu ha estat completament expoliat, però clar, les obres han de tornar en condicions.
I a la Franja, no a Barbastre.
I han de retornar protegides i han de tornar formant part de la identitat cultural i del patrimoni cultural d'aquell territori. Jo crec que aquestes obres formen part de la identitat cultural de Lleida i també de Sixena. I es pot buscar mil fórmules de tenir compartida aquest patrimoni i de tenir-lo preservat. Però això va ser arrencar-les per portar-les en un cau, amb unes estanteries d'IKEA, amb molta humitat, sense cap de les condicions, i que els hi és igual, allà s'estan podrint i s'estan fent malbé obres que són patrimoni de tothom, d'aragoneses, de lleidatans, de catalans, d'espanyols, de tothom. I allà els estan fent malbé perquè el 155 va servir per això. És una eina, doncs, per les noves guerres modernes d'aquest pseudofeixisme que tenim instal·lat.
José Luis Osorio, on estaves fa un any? sigui, era, et vas acostar al museu?
Era un dia feiner. Vaig passar per davant, o vaig intentar passar, perquè recordo que aquelles hores que em va coincidir passar, la Rambla Aragó estava tallada i vaig haver d'agafar...
Sí, a partir de migdia es va...
Un itinerari alternatiu. I bé, era un dia feiner com qualsevol altre i, evidentment, seguint l'actualitat informativa del que passava i també amb preocupació, perquè és un episodi que no és agradable, ni molt menys, i és un conflicte que s'arrossega d'anys i panys. Recordem que la venda de les obres es va fer entre els anys, si no vaig errat, entre el 83 i 94, amb la qual cosa la coincidència en el temps amb l'aplicació de l'article 155 és casual. Hi ha una concatenació de fets, però no hi ha una relació causa-efecte, amb la qual cosa, d'entrada, convé desterrar tota relació entre el seguiment judicial d'aquest conflicte i l'aplicació de l'article 155, que té a veure amb altres raons. Sí que coincideixo amb el que acaba d'apuntar, un breu matís, el que acaba d'apuntar la Gemma Casal, de la importància de compartir el patrimoni i de agermanar territoris, si és una memòria, un patrimoni conjunt, tant d'Aragó com de Catalunya. I partint d'aquesta base, particularment, el que em nego és a utilitzar el patrimoni cultural, artístic, arquitectònic o qualsevol dels patrimonis compartits com a excusa per esperonar discursos que l'únic que fan són atiar focs i generar més problemes, perquè anem a l'arrel del conflicte. Vull dir, hi ha voluntat de solucionar-ho? Hi ha voluntat de pacte, d'acord, de buscar una solució intermitja per evitar tot això? Bé, hi van haver unes converses que no van arribar a bon port entre l'anterior conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, i la consellera de Cultura del Govern d'Aragó. Se van fer la foto, van tenir unes converses, però la cosa no va avançar ni va anar més enllà i no sabem per què ni per quina mena de pressions polítiques. Amb la qual cosa, vull dir que tot això se faci... en base a una ideologia o a uns interessos polítics que el que busquen és el confrontament entre aragonesos i catalans, doncs és lo que critico més i en sap més greu, vaja.
Dolors López.
Sí, bueno, aquí se parlen de dos qüestions que jo crec que són absolutament diferents, no? Per un costat està el tema de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que efectivament abans de que...
Però el 155 fa un any i mig no sabia ni que existia.
Efectivament, fa un any i mig quasi ningú sabia que existia. Per un costat està aquesta qüestió, que si vols també en parlarem. Jo crec que l'article 155 al seu moment va ser absolutament necessari, com segurament serà necessari que s'apliqui amb el que està passant a Catalunya en aquests moments, però en tot cas el Partit Popular ja ha dit que recolzarà si el govern de l'Estat decideix aplicar novament un article tan necessari com és el 155 per restablir la convivència a Catalunya, que és el que va passar. Parlem del tema del museu. El tema del museu, aquí s'han dit...
On estaves, Dolors, fa un any?
Jo estava, si no recordo malament, al debat que es feia a la Universitat de la SER, perquè estàvem en plena campanya electoral d'autonòmiques. Uh-huh. I estava assistint com a públic al debat de candidats de números uns. Que
al rectorat o a cap on?
Al rectorat. Sí, efectivament. Uh-huh. Estava allí. I el tema del museu, uh-huh, és una altra qüestió diferent. Tinc que dir que és un tema absolutament judicial. O sigui, lo desitjable hagués estat... No, deixeu-me parlar... Lo desitjable, sí, per si de cas, Núria. Lo desitjable...
És que, clar, sempre traieu la llengua.
Lo desitjable hagués estat una negociació, un consens i arribar a un acord entre el govern de Catalunya i el govern d'Aragó. Això hagués estat lo desitjable, però, bueno, com s'ha vist, no ha estat possible, no? El que no admeto és que algú digui... que això és una utilització del govern de l'Estat. Us puc assegurar, perquè des del Partit Popular de Lleida
vam defensar sempre que les obres del Museu Diocesà es quedessin al Museu Diocesà, que les obres es quedessin aquí, que no marxessin. Vam intercedir, inclús us puc ensenyar després converses que vaig tindre amb persones rellevants del govern en privat, us puc ensenyar, perquè vegueu quina era la nostra intenció i quina era la intenció del govern. Però amb aquest país que és Espanya, encara que a alguns no us agradi,
hi ha
divisió de poders. Hi ha divisió de poders. I el govern pot pensar una cosa i el poder judicial pot fer una altra, que és exactament el que va passar. I, a més, us ficaré un exemple que tots entendreu. Si el govern de l'Estat hagués pogut influir com vosaltres, no insinueu, sinó que afirmeu en que aquestes obres marxessin o es quedessin, vosaltres penseu que el govern de l'Estat, en un moment amb una campanya electoral, una cosa que és patrimoni i que sentim com a nostra, tots els lleidatans, si ho hagués pogut evitar, no ho hagués evitat? Jo crec que sí. Per tant, siguem tots, no, però és que no va ser el govern de l'Estat, va ser un poder judicial. Per tant, siguem clars. Una llàstima que hagin marxat les obres allí, perquè a més no estan en condicions, aquí sí ho estaven en condicions, però és un problema jurídic sobre la titularitat, sobre la propietat, si quan es van vendre aquelles obres i quan les monges les van vendre va ser una compravenda.
Això està explicat i reexplicat
no.
I no avorriré mai.
Estem al mateix bando, Núria, jo també vull que les obres estiguin aquí. Però, a més, amb una diferència, jo vaig lluitar perquè aquestes obres, dintre de les meues possibilitats, perquè aquestes obres es quedessin aquí. Però el que no consenteixo és que ho barregeu amb l'article 155, perquè no té absolutament res a veure. Absolutament.
Gemma Casal.
Bueno, jo...
Gemma, Paco i Núria.
Ho podrà consentir o no, però la realitat és la que és. Va ser el 155... I és el seu propi partit. No em parli de divisió de poders.
No,
no em parli de separació de poders quan tenen el Villarejo allà amb una caixa que, amb tota la informació de la seva separació de poders. Però és que no és només això, és que l'alcalde de Sixena, que jo recordo igual que tots els que han donat suport amb aquesta barbaritat, eren del seu partit. I jo li diré perquè el seu partit no va defensar a nivell estatal les obres. Perquè el seu partit no va defensar que es quedessin aquí perquè sabia que el PP tenia perdut les eleccions a Catalunya.
Ai,
i els hi era igual i s'estimen més perdre les eleccions a Catalunya
en
lloc de guanyar vots. Bueno. Per això mateix, perquè com que tan rucs no són, per aquí van anar, m'entén? Per vostès no aposten ni el seu propi partit. I llavors, sobre el tema d'atiar la catalanofòbia, que ho diguin el PP i Ciutadans, és que fa riure, perquè més que no l'han atiat vostès, i a més, aquell dia, aquí, a davant del museu, hi havia els directors de museu i treballadors de museus, no de Lleida, de tota la província, hi va vindre directors de museus, fins i tot de Tarragona, i estaven aquí, plantats davant del museu, del que van considerar una agressió brutal contra el patrimoni. Vostès estaven demanant que el conseller de Cultura assaltés la llei de patrimoni, la pròpia llei de patrimoni, i el conseller de Cultura no es va assaltar la llei de patrimoni de Catalunya, que li tocava defensar-la. I amb tota la vergonya, i em sap greu que avui no hi hagi el PSC aquí assegut, aquesta tarda aniran, el PSC anirà als actes del museu com si amb ells no anés. Ells van signar també el 155 i van estar d'acord, i per culpa d'ells les obres del Museu de Sixena s'estan podrint a Sixena i en són igualment responsables.
Paco Cerdà, no sé si és molt personal, però està rebent informacions d'última hora d'alguna cosa concreta? Perquè és el teu telèfon el que està vibrant tota l'estona. No, si és personal no cal que ho diguis, però...
Vàries coses són...
Està al cas de moltes coses,
sobre,
el Paco.
Sobre el no. tema. Sobre
ah,
el
tema. Que som...
Vale, perfecte.
Dos coses. La primera és... Òbviament, estem amb una... amb una execució de sentència en primera instància. És a dir, hi havia moltes més instàncies. Dos, se li prohibeix des de l'Estat central que l'advocat de la Generalitat defensi el tema de Sixena. Tres, l'advocat que porta tot aquest tema a Osca, que és un tal senyor que es diu Jorge Español, dona les gràcies expressament i diu que gràcies a l'aplicació del 155 ha tingut la possibilitat de fer aquest acte de recuperar les obres d'Exixena. Això són declaracions del propi advocat del tema. Jo aquí ho deixo, és a dir, òbviament, aquí hi ha una causa-efecte que el mateix advocat de la Fiscalia o del Bisbat o de lo que sigui, perquè no sé quina és la que fa. És raríssim que es faci una execució de sentència amb un tema tan difícil de fer, perquè evidentment les obres no solament són part de la nostra, del nostre patrimoni, sinó que hi ha moltes dubtes amb el tema del trasllat, perquè un trasllat fet de nit de la forma que es fa siguin caixes segures
que no
eren de la mida, les
pròpies
obres.
Que no eren de la mida, és que...
I tot això, les declaracions d'aquest senyor són aquestes. Són aquestes. Per tant, bueno, aquí lo dejo, no? És a dir, des del meu punt de vista, sí que va tindre un efecte aquesta situació que es vivia a Catalunya, per acció o per omissió, no ho puc dir, però ell ho diu clarament. És a dir, això hagués passat perquè, em sembla que és Lluís Puig, l'advocat de la Generalitat, no pot defensar el patrimoni aquest.
No va poder presentar recurs.
No, és que no li van deixar, des de Madrid. Per tant, algo des del Ministeri de Cultura. Per tant, segur que aquella situació algo va tindre que veure, perquè si no haguessis esperat, que és l'esperança que tenim tots, que en última instància
aquestes obres tornin. Però un procés judicial que està obert encara?
Clar que està obert, si estava en primera instància. És a dir, jo no veig mai que en primera instància hi hagi una execució d'aquestes coses. És un cas absolutament insòlid i únic. No es veu mai, però es va fer.
Núria Marín.
Sí, un cas únic en la que no es respecte la unitat de les col·leccions, que no es respecten els criteris historiogràfics d'unitat artística, social, és que a nivell tècnic d'historiografia, d'historiadors de l'art, no s'ha fet mai, perquè hi ha una cosa que se'n diu l'ecosistema de les obres, i això no es va respectar. Només afegir, si era tan important i era una qüestió artística només exclusiva de patrimoni i és tan important no només per l'alcalde de Sixena sinó per la comunitat d'Aragó recuperar el seu patrimoni, el que no entenc és perquè no han reclamat les obres que estan escampades al Prado, a col·leccions particulars, etcètera, 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 por todo lo largo y ancho d'Espanya. És a dir, només han reclamat, curiosament, les que hi havia al Museu de Lleida. Si això no és fer política, no sé, que m'ho expliquin. I això és una utilització política de l'art. I això és utilitzar l'art i el patrimoni com a excusa.
Ens queden 3 minuts.
Només una
breu
cosa que em va saber molt greu, perquè fins i tot es van arribar a posar amb la figura de Josep Godiol, tractant-lo de lladre, un historiador de l'art de reconegut prestigi internacional, i resulta que el president d'Aragó el tracta de lladre. O sigui, es va arribar a aquests nivells, a posar-se ja a nivells personals. Això és fer política i mala política.
Escolta, de manera molt breu, mirant de qui en van, tenint en compte que hi ha un procés judicial obert, teniu la sensació de que puguin arribar a tornar les obres?
Jo espero que sí.
Jo espero que sí.
I crec que tots que estem
sí
a la taula.
I suposo que si es van a instàncies internacionals, ja veurem el que passarà.
La llàstima és que tornaran amb molt més mal
estat. Tornaran fatal, perquè és que estan tirades a terra.
Jo només voldria dir que si jo fos... a mi com a lleidatana em dol molt, però si fos aragonesa, si fos de Sixena, em cauria la cara de vergonya. Estaria molt enfadada amb qui va fer això, perquè resulta que les obres que els hi són de patrimoni els estan fent malbé. No, estan fent malbé el seu patrimoni i la seva cultura i la seva identitat. I és una vergonya.
Jo crec que aquest serà un procés molt llarg. Bueno, de fet, ja és llarg. Jo crec que encara ho serà més. Jo no m'atreveixo a pronosticar com acabarà, la veritat. El desig, pues, evidentment, comparteixo amb tots els de la taula, no?, que tornessin una altra vegada a Lleida. Però, bueno, a vegades els desitjos pues, no són iguals a la realitat.
Jo penso que si no se reprèn la voluntat de diàleg,
de
que cada vegada és més improbable, doncs serà bastant més difícil, clar, i ralentitzarà molt més encara el procés.
Amb aquest diàleg, jo entendre, quin problema hi ha perquè estiguin a Lleida?
Pues
quin problema hi ha?
Perquè ells les volen allí.
Aquest és el problema.
Suposo.
O sigui, quin diàleg han d'entrar amb això? Quina col·laboració? Si tu te tanques amb dir no, és que no vull que estiguin a Lleida, vull que... l'única raó és que vull que estiguin allà.
Perquè no s'atancen.
Hi ha tres postures.
Aquest argument...
Aquest argument...
Aquest argument no s'aguanta. Aquí hi ha uns senyors, que tenen noms i cognoms, que van voler muntar un museu allà on lo van muntar, i l'havien d'emplenar. I ja està. I van expoliar el que els va convindre per emplenar el seu museu.
No digueu barbaritats.
És un botí de guerra. Com és l'arxiu de Salamanca.
Traiem l'arxiu de Salamanca, doncs també posem-nos també en la pell d'aquells que veuen espoliat l'arxiu de Salamanca.
Perdona, quina cara més dura.
És un botí de guerra. Allà hi ha documents privats.
De les famílies.
I documents de la Generalitat.
Documents de la Generalitat que no s'han tornat. Però que no s'han
I com va ser utilitzat? Sí, per enfrontar...
Per depurar.
Hem obert un tema just al moment d'acabar que no ens pertocava aquest, i aquest també és llarg, és de mala solució.
És un arxiu que es va utilitzar com a element...
En fi, aquesta tarda hi ha les activitats a davant del museu.
Però com s'ha utilitzat?
José Luis Osorio, Gemma Casal, Núria Marín, Paco Cerdà, Dolors López, gràcies per estar amb nosaltres. Escolta, bona setmana.
Bona tarda.
Nosaltres, que ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20. Rere en Cope Lleida, amb un servidor, amb Ricard Álvarez. Que acabis de passar un bon dimarts. Fins llavors, salut. Adéu.